trust you, babe. Who do you think you're playing with? Secretly hoping you catch me looking. Pretend you don't see me. If this moon is our last moon to share, would you mind splitting it in two? One for me and one for you. One for me and for you too.
D'escoltar l'Operó Montse Hidalgo avui amb una entrevista a Javier Cercas i Manuel Viles, guanyador i finalista respectivament del Premi Planeta 2019. Hem arribat al punt ja de les 12 i un minut i és aquell moment que anem a començar el que és la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín l'any.
I comencem aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera, com és habitual, parlant de l'informatiu, perquè al tan bon punt acabem, a la una, començarà l'informatiu. Aquesta setmana la tindrem a la veu entre nosaltres, però avui el que ens conduirà la informatiu, de fet avui li toca fer de, avui és xica per a tot, com és la Cristina Cantal. Cristina,
benvingut. Bon dia de nou.
Benvinguda de nou. A la una hi ha notícies i ara anem a fer un avanç de quins seran els temes que tractarà avui l'informatiu. Primer te poso música d'informatiu, que és més sèria.
A veure, posem-nos sèrios, sisplau, sí.
Sí.
Doncs avui a titulars, el Nadal obre portada, diguéssim, perquè una cantada de Nadal és l'encesa de llums de Nadal i també la benvinguda al Tió. Amb aquestes tres activitats, l'Escala va donar el tret de sortida al Nadal 2019-2020, on s'han previst més d'una trentena d'activitats.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I també parlarem de la distròfia muscular de Duchenne. És una malaltia minoritària que afecta a un de cada 3.500 nens que neixen. És la causa a la que es dedica la cursa de la dona 2020, que celebrarà el proper mes de gener. Una conferència ha servit per donar a conèixer aquesta malaltia.
Qui sap si serà una de les malalties que també se'n pugui parlar a la Marató, perquè saps, la Marató...
Malalties minoritàries.
Aquestes malalties minoritàries podria ser que fos una de les protagonistes també en la Marató d'enguany.
De moment aquí nosaltres hi apostem amb aquesta cursa de la dona des de l'Escala. Òbviament avui també parlarem d'esports, és dia del Zona Mixta amb l'Ivan García, doncs, que ens farà un repàs del que ha donat de si aquest cap de setmana. I veurem també a la secció informativa a partir de la una l'agenda d'activitats i destacar, per exemple, el que es portarà a terme avui a les 6 de la tarda aquí al Casal dels Jubilats al Jardí del Pedró, que és Bon Tracte a les Persones Grans. És una xerrada informativa amb l'objectiu de que la gent gran conegui els seus drets i no permetin que aquests siguin vulnerats. S'explica què és el maltractament a la gent gran, els diversos tipus que hi ha i com es poden protegir davant d'una vulneració de drets. Es tracta d'un espai de reflexió on es plantegen estratègies d'abordatge. La xerrada la farà Paula Aparicio, que és psicòloga del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i és una de les cites destacades de l'agenda d'aquesta setmana, al igual que aquest divendres. Ja ens n'anem una mica més lluny, però sí que recordar-vos que a partir de les 10 del matí comença el Mercat de Nadal a la zona comercial del nucli antic organitzat per l'ADET i que a les 6 de la tarda, també aquest divendres dia 6, que recordem que és festiu, tenim la Quina del Ser, allà mateix, al Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala, que ja sabeu doncs, que aquí a la ràdio també donem...
Regalem cartrons.
Regalem cartrons, per tant...
Perquè tu no ho saps, però hi ha gent que ho sap. Però tu no ho saps.
El què?
Que la Quina del Cert
sí?
S'hi guanya més que no s'hi perd.
Oh, doncs això és molt bo. I més si et regalen el cartró a la ràdio.
I és bo si et regalen el cartró.
Si més no hi perds res, encara que no guanyis, no? Doncs ja ho sabeu també que tenim el concurs en marxa, per tant, els primers no, que truquin són els que s'emporten el cartró,
sí,
Joan.
Sí, després ja direm com ho fem.
Molt bé.
I també, com no, acabarem parlant del temps.
Òbviament, amb en Sergi Corral, que avui ens diu que és un dilluns de cel serè, però amb vistes a un inici de situació de llevant a partir de dimarts. Per tant, canvi de temps i descobrirem tots els detalls amb en Sergi i Corral a l'apartat del temps.
Molt bé, Cristina, doncs com li deia l'Abel, t'esperem al punt de la una per anar ampliant continguts.
Fins ara mateix.
Molt bé, doncs això és el que configurarà l'informatiu d'avui. Pot ser alguna altra notícia més aquesta setmana, doncs, que hola, escoltarem les veus de la Cristina o de la Montse, que seran les encarregades de conduir l'espai informatiu. I què tenim a partir d'ara? El més calent a l'Aigüera, avui aquesta segona hora, d'aquí una estona ens arribarà l'Eli Jiménez amb l'altre esport. Recordeu que des de la setmana passada l'Eli Jiménez recupera el seu dia com és el dilluns, i avui amb un esport que no dirien que és minoritari, no, jo no el consideraria minoritari, sinó que és un dels esports... no majoritari, tampoc, amb aquesta altura dels problemes, però el podem posar una zona intermitja. Avui ens parlarà de la marató. La marató i tot el que comporta aquesta prova, una de les proves estrelles de l'atletisme. També, com no, donarem un cop d'ull, mai més ben dit, a l'agenda d'activitats culturals que comença, es comença a emplenar. Es comença a emplenar l'agenda d'activitats culturals. Atenció, perquè ja arriba tota l'activitat de Nadal i ja allò que popularment en diríem bé farcida d'activitats. Farcida d'activitats, més de 30, jo diria que està més de 40 i alguna més de les que tenim per Nadal. Com no, irem al Parc Natural amb en Boris Weissmann, el nostre guia, perquè ens expliqui coses sobre la riquesa, la diversitat natural i més coses, les activitats que passa en aquí al nostre entorn, com és el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. L'altaveu del vi amb la Cristina Cantal, que sempre ens fa descobrir el que és el món del vi, i el millor mestre el tenim aquí a l'Escala, i el millor mestre perquè ens parli de vi és en Rafel Sabadí. Queda bé tot, vi Sabadí, molt bé. I amb les càpsules de Bitàcola, amb la Júlia Mezquida, que ens fa descobrir aquesta música del Mediterrani, avui en Mahala Rai Ban. Sí, i tant, tindrem temps. Pel concurs no tenim ja la pizza, vam acabar la setmana passada, però ens queda el número de loteria i cartrons de la Quina del Cert, la que s'hi guanya més que no s'hi perd. Que atenció, que ja obre portes aquest cap de setmana. Què hi ha millor, doncs, que passar una tarda en companyia de gent jugant aquest joc tan popular com és el joc de la Quina, guanyant algun que altre premi, passant una bona estona i a la vegada, doncs, com no, ajudant a l'entitat, que això és el que es tracta, d'ajudar a l'entitat, una entitat tan important com és el CER, perquè pugui fer activitats. Una part de les activitats que fan, la financiació surt d'aquí a les quines del CERN. El CERN no para de fer coses i li han de posar, l'han d'omplir de gasolina aquest dipòsit que té, i perquè doncs, continuï marxant i continuï fent coses que esperem que per molts i molts i molts d'anys. Molt bé. Anem ara a l'apartat musical. Ja de seguida irem al que ens expliqui l'Eli Jiménez amb aquest altre esport. I avui ens diu el senyor Oca, m'agrada aquest nom, el senyor Oca més Adalà, ens diuen el teu niu. Doncs vinga, si hem d'anar al niu, anem al niu.
Tan, 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 Adalà i senyor Oca. El teu niu, el teu niu, el teu niu, el teu niu, el teu niu.
Perquè tinc la vida en forma de riu, on les pedres del mig són els pilars del niu, on el ritme sincopat sense temps és el vent que somriu, on es valora el que es perd i s'aprecia el que teniu, quan no tot és un encert, quan es perd tota raó, apostar pel que t'agrada sortint de la zona de confort, quan només tens una opció, sobreviure com un mes o reviure treballant pel que més t'omple és un plaer. La vida és efímera, no eterna, ens allunyem de l'ombra, ens apropem al que enlluerna. Ara estic a dalt d'un cim escrivint dins la caverna, les lletres són un regal, les entrego com a ofrena. És el meu obsequi a la muntanya, respectant els esperits que la governen, miren des de l'altra banda, protegint els meus amics que m'acompanyen, carregant tot mal après, viatjant cap al nirvana.
Sent guiat pel vent, no només és l'aire, és el corrent. Sentir-se viu, sentir el teu niu, estenent les ales, un nou vol s'escriu. Sempre creixent, guiat pel vent, que no només és l'aire, és el corrent. Sentir-se viu, sentir el teu niu, estenent les ales.
És l'arrel de la terra com la mel, de la gerra com el gel, de la gebre com el zel, de la fera, el cel del matí després d'un gran dia de festa, guanyada pel treball on el detall és per on es comença. Surten el reflexe del llac un home sincer, doncs ja s'ha tret un gran pes, fins ara no era conscient, ha apartat persones que no li feien cap bé, ha prioritzat el benestar per un sou amb calés. Més que mil·lenaris, cuidem les arrels del roure i el nostre santuari està dins de la seva força, espai íntim de silenci on els pensaments conmouen amb la força de la raó, on la raó de la força és. Un espai dins teu on es reflexa qualsevol dolor, preparat per riure, per plorar i superar un dol. Un secret és un llibre obert per un gran escriptor. Ser feliç, arrim de quan estic fet pols.
Creixent, guiat pel vent, no només és l'aire, és el corrent. Sentir-se viu, sentir el teu niu, estenent les ales d'un nou vol s'escriu. Sempre creixent, guiat pel vent, que no només és l'aire, és el corrent. Sentir-se viu, sentir el teu niu, estenent les ales, fent fort el niu. Música de la terra és el nostre estil, voltem i humil. Adalà i senyor Oca veuen del riu, fent fort el niu. Música de la terra és el nostre estil, potent i humil. Adalà i senyor Oca veuen del riu.
Són Adalà i el senyor Oca, el teu niu. 12 i 13 minuts. I continuem aquí el més calent a l'Aigüera, com explicava abans, és l'hora de l'altre esport. I l'altre esport que ens porta la Eli Jiménez, que ens serveix per conèixer esports minoritaris. Avui els dic que no seria un esport no tan minoritari, sinó un esport amb practicants. I bueno, nosaltres, que en el nostre municipi, tenim la sort d'organitzar unes de les maratons més importants que es fan a Catalunya. Una de les més importants, se'n fan vàries, però aquí a l'Escala ja amb tradició de marató. I avui ens parlarà això, d'aquesta prova d'atletisme. Jo diria que una de les proves reines de l'atletisme. I per parlar a la Montse... l'Eli Jiménez. La Montse Hidalgo és la primera hora, l'Eli Jiménez ara la segona hora. Avui parla amb Emmy Vaquero. És campiona d'Espanya i té un nou rècord nacional de la marató. Anem a saber més coses sobre la Marató, els interessa, vull dir, saber doncs, de tot el que envolta aquest esport, doncs no es perdin el que ens explicarà ara la Eli Jiménez.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui ens endinsem en una de les proves més emblemàtiques de l'atletisme. Avui, marató. L'origen de la marató el trobem en la gesta del soldat grec Fidípedes, que l'any 490 abans de Crist va morir de fatiga després d'haver recorregut els 42 quilòmetres que separaven la ciutat de Marató a Grècia d'Atenes per anunciar la victòria sobre l'exèrcit persa. La distància moderna de les maratons es va establir als Jocs Olímpics de Londres l'any 1908 i representa justament la distància que va des del Castell Reial de Windsor fins a l'estadi del White City, a l'oest de la ciutat. Des de l'inici de les Olimpíades modernes, l'any 1896, fins a l'any 1984, només hi corrien homes. De fet, no va ser fins als Jocs Olímpics de Los Angeles, a l'any 1984, que les dones van participar en aquesta prova. Fins l'1 de gener de 2004 no hi havia rècords masculins ni femenins de la prova de la marató, perquè malgrat que la distància sempre és la mateixa, el recorregut és sempre diferent. Ara, però, l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme en reconeixen maratons homologades en què el recorregut segueixen unes normes molt estrictes. El kenià Eliud Kipchoge posseix la millor marca de marató masculina de tots els temps, situada en 2 hores, 1 minut i 39 segons, obtinguda a Berlín el 16 de setembre de l'any 2018. Per la seva banda, la keniana Brigid Kosgei és posseïdora de la millor marca femenina, 2 hores, 14 minuts i 4 segons, aconseguida, de fet, fa molt poc a Chicago, el 13 d'octubre d'aquest mateix any. La marató ha arribat a ser molt popular i se'n organitzen per tot el món. De fet, les més importants són les que celebren cada any a les ciutats de Londres, Boston, Chicago, Nova York i Tòquio. Una prova d'atletisme que consisteix en una cursa de 42,195 quilòmetres i és la prova que sempre clausura els Jocs Olímpics d'estiu. I per saber-ne més sobre aquesta disciplina històrica de l'atletisme, avui hem parlat amb l'atleta Emi Vaquero. Ella és campiona d'Espanya i també té el nou rècord nacional de marató F70. Amb 3 hores, 59 minuts i 19 segons, la nostra convidada pot presumir d'haver marcat el rècord nacional de marató en categoria F70. Però a banda d'aquesta marca, li hem volgut preguntar què va sentir, per exemple, quan l'any 2014 es va proclamar campiona del món a Budapest.
Bueno, es que no solamente hice esa prueba en Budapest, hice los 10 kilómetros también, hice pista cubierta. Lo tienes dentro y no lo puedes exteriorizar de esa alegría que tienes. No, en ese momento te encuentras como petrificada, ¿me entiendes? Que no sabes cómo reaccionar.
En aquella ocasió va guanyar més títols en altres distàncies, una gesta que, com ens comenta, assimiles després.
Quedé también primera, la medalla de oro fueron varias. Y entonces no te da tiempo a asimilar todo a la vez. Después que pasa es cuando ya empiezas a ser como tú normalmente eres. Pero en ese momento no te da tiempo a reaccionar, a vivir todo.
L'Emi actualment té tots els rècords a les categories dels 50, 55, 60 i 65 anys.
Aparte de esto, tengo desde los 50, categoria de 50, tengo todos los récords de 10 kilómetros, media maratón, la maratón, pista cubierta, fuera, lo tengo todo. Luego en la categoría de 55 lo mismo, la de 60 lo mismo, 65, y ahora estoy en la de 70, que he hecho la media de Polonia, los 10 kilómetros de Polonia fueron las dos, y después he hecho el 5000, que también tengo récord, tanto en, de las tres tengo récord, 10 kilómetros, media, maratón y la del 5000. Después tengo también los 10 kilómetros en ruta, no de este año, de otros años atrás, y en pista al aire libre, más las en indoor, el 400, el 800, 1500 y el 3000, y el 5000 fuera.
Però quines curses recorda especialment?
La que me llenó mucho también es la media maratón en el 12 de Finlandia, porque prácticamente todo el recorrido estaba con nieve y fue pues mucho frío, la temperatura en Lyon también, en Clermont-Ferrand, en Australia fue todo lo contrario, fue en el 17 y realmente allí lo que más influyó fue la temperatura, que fue una temperatura muy alta, estábamos a los 38 grados.
Com sempre, avui també li hem volgut preguntar a la nostra convidada pels seus inicis, i és que l'Emi va començar a córrer als 50 anys i des d'aleshores no ha parat.
En diciembre del 2000 es cuando yo hice la primera de media maratón de aquí, de la Franca del Penedès, del Espiral. Fue mi media. O sea, empecé con los 10 kilómetros, los cross, después el Espiral, y en el 2001 hice mi primera maratón de aquí, de Barcelona. Aparte de eso, tengo también de montaña, que no siendo mi especialidad, he quedado siempre tercera de mi categoría, estamos hablando.
Però per què va començar a córrer?
Bueno, yo antes había jugado a tenis y correr solo lo hacía cada día al terminar los partidos. Hacía 5 o 6 vueltas al campo de fútbol. Y luego pues ya me iba directamente a la ducha. Pero un día que estaba entrenando, se acercó un chico y me comentó que tal como me veía correr, le generaba buenas sensaciones. Y decidí probarlo. Me dio unas pautas a seguir, empecé a hacer una carrera de 10 kilómetros, después una media maratón, y de esta manera pues me metí en el mundo del atletismo, que tanto mi marido como yo pues lo desconocíamos. Ya pues hice después empecé las maratones, que es una de las pruebas que me gusta muchísimo.
¿Y para conseguir todos aquests récords, cómo se entrena?
Todos los días de la semana, menos uno que descanso, que normalmente es el sábado. Empiezo y no paro hasta que el cuerpo me dice que ya he corrido bastante. Normalmente hago un día de montaña y otros a rodar por asfalto. Y siempre encuentro un ritmo que yo misma me marco expresamente. Y tampoco preparo ninguna competición en concreto. Hago lo que se me presenta. También, pues eso, lo comentaba anteriormente, que disputo carreras con distancias más cortas o algún cross.
Sí.
Y a veces me llevo el cronómetro. Y si me lo pongo, no suelo mirarlo. Las sensaciones son las que me marcan el ritmo que necesito. Y solamente pues eso, me preocupo de disfrutar de la carrera o del entrenamiento si es que me toca. Lo que está claro es que voy a pasarlo bien. No salgo pensando en qué tiempo tengo que hacer de cada carrera. Es empezar y terminar. Y disfrutar del momento y del círculo de amistades. Y vivirlo con todos los compañeros de competición, por supuesto.
La seva prova preferida és la marató, però què és el que li agrada tant d'aquesta prova?
Al ser distancias largas, tienes más tiempo para disfrutar, no se acaba tan pronto. En cambio, 10 kilómetros pues se me hacen cortos, el cross, la montaña también, y las medias también.
I ens acomiadem avui amb la propera cita que l'Emi té en ment. Ens retrobem la setmana vinent.
Pues tengo previsto el 10 de noviembre hacer la Behobia de San Sebastián, que esta pues ya sería la sexta que hago, y me gusta, hay un ambiente muy sano, muy muy bueno, muchísima gente animando por las calles, es impresionante.
El més calent a l'Aigüera.
Molt bé, doncs avui hem conegut més coses sobre la Marató i, com no, també escoltar la veu d'aquesta atleta, la Emi Vaquero, campiona d'Espanya i nou rècord nacional de Marató. Déu-n'hi-do. Bé, continuem aquí el més calent a l'Aigüera, aquesta segona hora, i ara és aquell moment que anem a destacar algunes de les activitats. Els he dit que anava molt farcida l'agenda d'activitats i en destaquem algunes que es poden fer durant tota aquesta setmana, com no, la majoria relacionada amb les festes de Nadal.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I comencem per avui, dilluns, dia 2, a les 6 de la tarda. Hi ha aquesta xerrada informativa Bon Tracte a les Persones Grans, una xerrada que es fa aquí al Casal del Jubilat, veiem a partir de les 6 de la tarda i organitzada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Ja de dilluns saltem a divendres, que comença a partir de les 10 del matí al Mercat de Nadal, a la zona comercial del nucli antic. També destaquem pel mateix divendres, exacte, l'activitat que es fa al Parc de les Olors. Vine a buscar el tio al Parc de les Olors. Farà aquesta activitat a partir de les 4 de la tarda i el preu és de 32 euros. I també les quines del CERT, que comencen a partir de les 6 de la tarda, cada festiu, doncs, la quina al CERT. Passem a dissabte, que destaquem dintre del Mercat de Nadal que es farà un taller d'escrap. Això serà a les 11 del matí. També el Cor Indica farà la cantada de Nadales al Mercat de Nadal a partir de 12:45. I passem ja a diumenge, dia 8, amb el Mercat de Nadal. També destaquem la ballada de swing, que farà a 2:45. També un concert amb vermut de clàssica amb Marçal Font, concert que farà aquest jove concertista de piano a l'Alfolí de la Sal. A les 12, la presentació de l'agenda llatinoamericana 2020, que farà a la llibreria Vitela. I tancarà les activitats la quina al CERT a les 6 de la tarda. Aquestes són algunes de les activitats que destaquem dintre l'agenda d'activitats culturals. Ja saben que l'agenda més completa de tota l'activitat que es fa durant aquests dies la podran seguir dins l'informatiu de la una. Continuem aquí el més calent a l'Aigüera. Després de l'agenda, anem fins al parc natural del Montgrí, Illes Medes, Baix Ter, el parc a la ràdio, amb en Boris Weissmann. Avui ens parla de les espècies amenaçades al parc natural.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que tenim espècies amenaçades al Parc Natural?
El Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter va ser creat per la llei 15/2010 del 28 de maig i consta dues reserves naturals parcials i una reserva natural integral. L'objectiu va ser el de conservar un àmbit d'indubtable riquesa, però ens trobem que dins d'aquest espai d'alt interès també hi viuen espècies que es troben amenaçades i que cal conservar. Destaquem 20 espècies entre plantes i animals. Entre les plantes amenaçades trobem el jonc florit, que és una planta aquàtica, l'estàquia marítima, que viu a les dunes litorals mediterrànies i a la península ibèrica creix només a Catalunya, l'ensopeguera, que creix als penya-segats del Montgrí i que és un endemisme mundial. Entre els animals invertebrats amenaçats destacant les nàiades, que són unes petxines que viuen als canals i recs d'aigua dolça. En concret, tenim tres espècies, Anodonta anatina, Unio mancus i Potomida litoralis. Als rius tenim tres peixos amenaçats. Una és l'espinós, també anomenat escanyagats, per la facultat que té d'obrir unes espines laterals i dorsals en el moment de morir o per defensar-se. L'altra és la babosa de riu, que és un petit plènit de riu. I també el fartet, de qui ja hem parlat en altres píndoles. També destaquem un amfibi, el tritó verd, i un rèptil, la tortuga d'estany. D'ocells amenaçats destaquem sis: l'àliga cuabarrada, el corriol camanegre, el corb marí emplomallat, l'arpella, el gaig blau i el bitó. I finalment destacarem tres mamífers amenaçats: el turó, que és dels més amenaçats de Catalunya, i la mostela, que s'ha fet cada cop més rara, i el ratpenat de peus grossos, Myotis capacini, que està molt lligat a les zones aquàtiques i pot arribar a viure 25 anys. Us animeu a ajudar a conservar aquestes 20 espècies amenaçades del Parc Natural?
Com sempre, acabant el programa, acabant la càpsula amb un repte. Molt bé, això era el que ens portava en Boris Weissmann avui parlant d'aquestes espècies amenaçades al Parc Natural. Bé, anem a posar-hi música i quan tornem d'escoltar el que ens cantaran el Sense Sal, irem ja a l'altaveu del vi amb Cristina Cantal i Rafael Sabadí. Però abans hem d'esperar que surti el sol, perquè així es diu la cançó, fins que surti el sol, amb Sense Sal i Carlos Sadness.
Del teu cor, les ganes de sortir, de recordar el teu nom. No volem mentides, som el que som. Sé que no ho tinc clar, però com tothom, tinc ganes de seguir la meva sort. Només anar endavant amb ganes de tot. Tenim el món a baix, tenim la sang al cap, som parts de l'univers, fem l'última i marxem, donem la volta al llit, farem nostra la nit, 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 nit. Fins que surti el sol.
sortir a primeres del dia, creuar la finestra i buscar el teu somriure. Trobarem la foscor feta a mida entre mantes i ensols i les cortines. Si deu sortir el primer res del dia, trobarem la foscor feta a mida. Si deu sortir el primer res del dia, trobarem la foscor feta a mida. Fins que surti el sol.
El més calent a l'Aigüera.
Això era el que ens cantava el Sense Sal, fins que surti el sol. 12:36 minuts, i ara sí que és el moment de l'altaveu del vi, aquesta secció que ens porta la Cristina Cantal, juntament amb el sommelier Rafael Sabadí. Parlem del món del vi i de tot el que envolta. Avui anem a descobrir les coses. Anem a aprendre, a descobrir, anem a il·lustrar-nos sobre aquest meravellós món del vi, que tantes i tantes coses ens explica i ens explicarà, suposo, en Rafael Sabadí. Avui, els defectes del vi. Atenció, que pot ser molt i molt interessant.
L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
Tota la vida té una part positiva i una part negativa. Els vins, al igual que les persones, tenen les seves virtuts, però també els seus defectes, i és important saber-ho identificar. Avui parlarem dels defectes del vi i aprendrem a diferenciar quan provenen d'una mala verema, d'un mal procés d'elaboració, o d'una conservació errònia. Per fer-ho necessitem el nostre sommelier de capçalera, Rafael Sabadí, benvingut.
Hola, què tal?
Parlem de defectes. Els vins també tenen defectes, eh? Fins ara hem parlat de les virtuts del vi.
Sí, com les persones, és un ésser viu. Llavors, com les persones, doncs, tenen, com has dit molt bé tu, tenen les seves virtuts i els seus defectes.
I avui, doncs, ens volem centrar, doncs, perquè també el consumidor, aquest oient que ens està escoltant, doncs, sàpiga identificar, no?, si es troba davant d'una ampolla amb un defecte, no?, que el sàpiga identificar. En solen haver-hi molts de defectes, actualment?
Actualment, no. Per sort, el món del vi ha evolucionat, i sobretot el món de l'enologia. Avui en dia hi ha molts més coneixements, el vi s'ha unit una mica a la ciència, s'ha apostat per les tècniques modernes, i això doncs fa que els vins siguin molt més sans i estiguin aptes per conservar, i en aquest cas també tinguin menys efectes, o siguin sobresortint més les virtuts.
Per tant, la tecnologia ens ha ajudat també a això, a tenir doncs, menys marge d'aquests defectes, però sí que n'hi ha. I quins són i com els identifiquem, Rafael?
A veure, sempre hi ha excepcions que confirmen la regla. Jo parlaré una miqueta a nivell general.
Uh-huh.
Llavors, com sabeu, que ja ho hem fet en alguna altra edició, en alguna altra sessió, hem parlat del tast del vi, que són, sí, intervenen tres sentits, que són la vista, l'olfacte i el gust. Doncs començarem per la vista. Per la vista, el que hem de mirar sempre quan absorbem el vi a la copa és que el vi sigui net i clar.
Net i clar.
Sí, que sigui brillant, que tingui un color que entri pels ulls ja. Quan veiem que un vi és tèrbol, això vol dir que hi ha alguna mena de segur que hi ha hagut una contaminació bacteriana. Llavors això, el vi tèrbol, ja indica que el vi segurament ha estat mal elaborat.
Que no s'ha de confondre amb els pòsits que poden haver-hi al final, eh? No és això el que m'estàs dient, eh?
No, això,
eh?
Això és clar.
Sí.
És clar diferenciar-ho, perquè els pòsits ja n'hem parlat.
Mm.
Això és degut a la matèria colorant, i també doncs, que avui en dia els vins es clarifiquen menys i es filtren menys per poder doncs, no perdre't coses del vi, no?
Part de l'essència, no?
Correcte, llavors això hem de saber diferenciar-ho. Vull dir, el sediment, no, en aquest cas el pòsit, no és res perjudicial per la salut i tampoc a nivell de tast no ens influencia per res.
Estem dient que es vegi el vi tèrbol.
Sí,
ja tots
sí.
Ens el podem imaginar. Aquí és on intervé la vista, però com deies, no és l'únic sentit, no?
No, però bueno, la vista també entraríem amb els colors.
Sí?
Els colors, quan un vi blanc, en aquest cas, tira cap a un color marronós, segurament el vi està oxidat. Ens indica que el vi ha fet una mala conservació, en aquest cas. I quan els vis negres tiren cap a un color taronjat, sempre parlem de blancs i negres que no s'hagin de guardar, que siguin de consum en 2-3 anys per anar bé, o el mateix any.
Els que se'ls denomina joves, no?
Sí. Uh-huh. Llavors, quan el blanc tira cap al marró i el negre tira cap al taronja, en aquest cas, segurament el vi està oxidat. El vi, doncs, no està en bones condicions.
Aquest és el primer pas, la vista. Tot i que hem de dir que també quan obrim, a vegades ja fas... Uf! Quina pudor, no? Això ha passat alguna vegada, potser en un vi que en aquest cas jo hagi obert, hagi begut una mica i l'hagi guardat, a mi això m'ha passat de dir, ai, crec que s'ha picat. Però hi ha altres causes, no?, també a nivell olfactiu, que podem denotar, doncs, els defectes d'un vi.
Sí, a veure, els aromes sempre han de ser aromes agradables, al vi. Quan són aromes que no pertanyen a les fragàncies pròpies del vi, és que alguna cosa ja va malament.
Perill.
No? Però, com tot, no podem fer cas a la primera impressió, ens hem d'assegurar. Llavors, coses que ens podem trobar.
A veure, endavant.
Un olor a humitat o a mo, allò armari tancat, aquelles bromes de fong.
A florit, no?
Sí, llavors això segurament és un problema de tap, de suro. El suro està contaminat.
O sigui, el tap en el seu moment doncs, no estava bé o s'ha contaminat durant...
Bueno, hi ha una molècula, que és el trocloranisol, que aquesta molècula a vegades en el es desenvolupa en el tap i llavors això contamina el vi. Contamina el tap i contamina directament el vi. Llavors això no hi ha solució. El vi, en aquest cas, no en podem fer res. S'ha de rebutjar.
S'ha de llançar aquest vi. No és apte per al consum, no?
Sempre aromes molt forts a humitat, eh?
Uh-huh.
Llavors, oxidat. Quan un vi està oxidat. Un vi que, bueno, que ha estat, en aquest cas, ha estat mal conservat. Segurament pel tap que ha estat un tap que potser hi ha hagut algun poro o potser no ha tancat bé. Llavors són vins que tenen, sobretot, ens recorden els vins de Jerez.
Sí.
Els vins de Jerez, només els vins de Jerez han olorat vins de Jerez. Hi ha alguna excepció a alguna zona
no,
del
no?
món, com pot ser el Jura, però vull dir, normalment els vins han d'olorar a fruita. En aquest cas, quan olora a Jerez, és que hi ha algun problema, i que no és un vi de Jerez, hi ha algun problema d'oxidació.
D'oxidació.
Un altre seria el picat, eh? Això ho he sentit moltes vegades.
Sí.
Aquest vi està picat.
Està picat, sí.
Pues això seria l'olor vinagre. És un olor que té cap al vinagre i en la seva fase inicial, quan s'està picant, a dissolvent o a pegamento. Que potser, no sé si ho has olorat
no,
a vegades,
no.
És
sí.
Un olor com a pegamento i medio. Llavors, això, tot això va relacionat amb els acetaldehids, que això és l'olor a vinagre.
I aquest és també en el que relacionem amb que és un negre jove i que veiem més tronjós? Seria aquest el cas?
Bueno, aquí jo crec que és més un tema de... Sí que segurament alterarà el color també, eh?
Mm.
Però bueno, és evident, eh? Quan
està picat.
Veureu que té un gust agre,
sí.
Llavors ja... Això sempre correm
aquí ha d'intervenir ja el tercer,
sí.
Diguéssim. Això és el típic. Uf, no sé jo, ho provem. Sí, està picat, no? És el procés.
Doncs seria aquest. Un altre seria ous podrits, imagina't.
Uf, això és molt horrible, eh?
aquest passa poc, ara. Això és l'olor àcid sulfídric. El sulfídric
sí?
és degut a una mala vinificació durant la fermentació, normalment. Això també es diu que és olor a mercaptans, que això també s'ha de diferenciar, que hi ha negres molt concentrats, vins negres molt concentrats, que a vegades quan els obrim i els servim una copa fan aquest olor fort a ous podrits, però llavors quan agitem a la copa sol desaparèixer aquest olor. Si desapareix no és un defecte, si perdura és quan és un defecte.
Perquè pel fet d'estar tancat pot ser que l'hagi adquirit, però en el moment en què l'alliberes ja no.
Sí. Correcte.
Un
tema com de reducció una miqueta.
Abans parlàvem de conservació, en aquest cas, doncs, és del procés d'elaboració.
Sí,
aquest
aquí sí.
Defecte,
aquí
eh?
Seria més degut a la vinificació, a la fermentació, en aquest cas.
Uh-huh.
I llavors, un altre que es podem trobar és l'olor reduït, que és el sulfurós. El sulfurós és un conservant del vi.
Sí.
Llavors, quan trobes un olor fòsfor cremat, com a, saps, el llumic, quan l'apaguem de cop? Quan,
sí, allò, doncs, el sí, moment doncs aquell això, de després, sí.
Doncs això hi ha vins que ho donen, sobretot vins blancs. Vins blancs que estan molt, tenen altes dosis de sulfurós per conservar-los, doncs bloqueja els aromes i només notem aquest aroma. Llavors, això sols fem defecte. Però en algun cas, com he dit anteriorment també amb els marcaptans, a l'agitar la copa marxa. Jo tinc un truco, que us puc dir, que és, sempre porto una moneda de coure a la butxaca.
Sí.
Llavors, en aquest cas, quan veieu que hi ha aquest aroma o que sembla que, pot anar per aquí la cosa, aboqueu la moneda a la copa de coure, la deixeu uns segons a la copa i llavors la traieu. Bueno, si la passeu, eh? Llavors, el que fa això és que el sulfurós reacciona amb el coure de la moneda i desapareix aquest aroma sulfurós.
M'estàs dient que hem de posar la moneda dintre i beure d'aquesta copa.
Sí, 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 remenem amb la moneda dins.
Però ben rentada, que les monedes és, sí, la cosa més guarra,
sí,
que hi ha al,
sí,
món,
home,
eh?
Home, tot el sempre, ja porto sempre una de immaculada.
Una teva i ben neta, no? Vale.
Però jo s'ho he de recordar de treure-la, que no us l'empasseu.
No.
I bueno, aquests són principalment els defectes que ho hem trobat a l'olfacte. Llavors, com us he dit, el gust...
És part gust, important, també, eh?
Sí, però bueno, és una confirmació del que trobem o el que ens ha indicat a l'olfacte. Tot i que a vegades noten més el nas que el paladar, eh? Jo, per exemple, solo identificar més els defectes en l'olfacte que no a la boca.
Ja, però
la boca
major
confirmar-ho, eh?
Tot sí, sommelier, eh? I estàs molt avesant. No sé si la persona de carrer, diguéssim, els oients que ens estiguin escoltant, també saben identificar tant. Jo crec que és el tast, almenys en el meu cas, eh? Que és el que et confirma de dir, sí, no feia bon olor i sí, no està bo, saps? Vull dir...
Sí, sí, sí. No, per anar bé sempre s'ha de currar les dues coses, eh? És lo que es recomana.
No ens pot fer mal, però, fer aquest tastet...
No, 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 però òbviament quan un vi no ens agrada, o creiem que hem de fer, el que hem de fer és rebutjar-lo, eh? No tenim per què veure'ns el vi està perdonable, eh? I perquè ens agradi. Si hem de veure una cosa que no ens agrada, doncs no anem bé.
Millor no. Molt bé, Rafael, doncs hem fet un repàs per conèixer aquests defectes, doncs que també tots els oients que ens estigueu escoltant, doncs podeu aplicar si us trobeu davant d'una situació de dir aquest vi no sé si està bo o no, doncs ja ho sabeu, ho heu d'identificar amb aquests tres sentits que tenim, i si no, pues, amb una moneda de coure, ja heu escoltat en Rafael. Rafael, un que no estigui picat, recomana'm un bon vi.
Doncs avui ens anem a Mallorca.
A Mallorca?
Sí.
Perfecte, ses illes, m'encanta.
I farem un vi a... Un vi, en aquest cas, d'un petit elaborador, que es diu Eloy Cedo, i el seu vi és el Chato Paquita.
Chato Paquita.
Sí, 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 és un curiós, perquè la mare d'aquest noi es diu Paquita,
sí?
I el seu somni havia sigut sempre tenir un xató, tenir un castell. Llavors, com que ell no s'ho podrà permetre mai a comprar un xató a la seva mare, va fer un vi que es digui Chato Paquita amb un homenatge a la seva mare. Llavors, un vi elaborat a una de Mallorca, que és la Callet, i és un vi, doncs, sense cap mena d'intervenció, com ho comprovàvem i hem parlat, és un, sí, vi, en aquest cas, sense sulfits, sense clarificar, sense filtrar, un vi superdigestiu, molt fresc...
És un vi natural?
És un vi natural.
És un vi natural. Mira,
és un vi natural dels que valen la pena. I, bueno, avui és la meva recomanació del programa.
Doncs ja ho sabeu, Chato Paquita. Rafael Sabadí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La teva mirada, la marca d'expressió de mig somriure, ganes de riure, i les hores volen, i així passa una tarda, i una altra, i una altra. Com m'agradaria que els petons no fossin sempre la galta. No només els bojos fan bogeries, si et digués que m'agrades ja ho sabries, i això no passa tots els dies, alguns dies paties, d'altres són galimaties. Vull trobar-te totes les teves pigues, sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra, i no sé què faria si no hi fossis algun dia. Vull trobar-te totes les teves pigues, sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra, no sé què faria si no hi fossis algun dia. Sempre de color rosa, no. I el rosa no sempre l'amor s'hi posa, mai serà perfecte, no
només fem-ho funcionar. No vull complicar-me, no busquem tres peus al gat. Que ni els petons ens callin la boca, però de vegades toca i roca, pica i rica poca. I el que et fa rica és tenir el cor ben cara que tinguis la butxaca petita. Vull trobar-te totes les teves pigues, sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra i no sé què faria si no hi fossis algun dia. Vull trobar-te totes les teves pigues, sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra, no sé què faria si no hi fossis algun dia.
Són Doctor Prats, la cançó Les teves pigues, del treball discogràfic Venim de lluny. I aquella Caminem lluny, ho recorden? Sí? Sí, sí, segur que sí. Molt bé, 12:50 minuts, és a dir, falten 10 minuts per al punt de la una. Ho canviem tot perquè ens entra aquesta sintonia. I aquesta sintonia ens indica que és temps de concurs. I com cada dilluns, sempre comptem amb la col·laboració d'en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia, Joan. Bon dia a l'Empordà. Bon dia a tothom.
Ara. És que no tenia els pius ben controlats. Ara sí, vinga.
Bon dia, Joan. Bon dia a l'Escala.
Empúries. I Empúries, també. Can del Pilans, Montgó, Riells...
I totes les zones de l'Escala.
I totes les zones de l'Escala. Clar, perquè a vegades que em digui a l'Escala o d'allò, però avui podem dir-ho a totes les zones, no?
I Cinclaus.
I pobles del voltant, també.
Eh? Bueno, l'Empordà.
L'Empordà.
I bon dia a tothom. Molt bé.
Estem en temps de...
Sortejos.
De concursos. Els sortejos ja els farem...
Dimecres.
Dimecres. I atenció perquè vingui, va. Comença la quina del cert.
Comença la quina del cert, ja fa...
I saps què passa a la quina del cert, no?
Que més s'hi guanya que no s'hi perd.
Més o menys, que s'hi guanya més que no s'hi perd. Per aquí va, per aquí va. Vinga, va, farem un lot de tres cartrons de quina, els sortejarem amb els participants el dijous. Substituirem la pizza per... Però, en canvi, avui, el primer que truqui, ja també li donem un cartró.
Vale, molt bé.
Encara que n'hagi guanyat un, avui n'hi donem un altre. Avui estem generosos, eh? És Nadal... Estem al mes de Nadal, diguem, que no és Nadal.
Hem de regalar, vinga.
I regalem. A part del dècim, que ara ens l'explicaràs quin tenim, de la centralitat, doncs tindrem aquest pack de tres cartrons
que sortejarem el dijous.
El dijous. Divendres és festa, dijous hi ha quin al cert, i comencem la setmana amb la quin al cert.
Molt bé.
Paco, què tenim, quin dècim, que aquest...
Tenim el dècim 31.691, se sortejarà el dia 5 d'aquest mes, de desembre, i és de la Real Federació Espanyola d'Atletisme.
Carai, federació important, eh?
M'ha costat veure en el dècim a veure de què es tractava. I he vist que algú corria i algú saltava.
Sí. Doncs una de les federacions esportives importants. Mira, avui parlàvem, avui... l'altre esport també era una de les proves que es fan de l'atletisme, com és la marató. Ja saps que aquí a l'Escala hi ha una prova.
Sí, fem la prova del marató.
Això
va en augment, eh? La participació, escolta'm.
Sí. És una cursa que, de fet, va venir com a substituir a la cursa que es feia, la cursa popular que es feia per commemorar l'arribada de la flama a l'Escala.
I es va decidir...
La flama, diguem, i es va decidir, doncs, provem, aviam, què tal va una marató.
Es va provar i cada any va més. Sí, va més. I en totes les maratons, jo no sé el que passa, la participació...
Sí, la gent li agrada córrer,
Doncs bé, aquest dècim és de gentilesa de la loteria en jove milionària del carrer Serra, número 9.
I esperem a veure si hi ha sort. Estem en un mes de loteries.
De loteries, de Nadal, del CER, de la 11 i de...
Hi ha la 11, hi ha la loteria de Nacional... La grossa, i el gros i la grossa.
El gros i la grossa.
El gordo i la grossa. I per acabar de petar-ho tot, el sorteig del el Niño.
El Niño el dia 5 o 6. Eh? El dia 6.
I si ja no te toca aquí, ja continuarem un any més sense... Siguen uns desgraciats, que la sort no hi ha maneres que passi per aquí. Eh?
Bueno, mira, escolta, si no juguem, mai se sap.
Exacte. Bé, si volen jugar i si volen ser-hi, 972-77-1000. Tenim uns petits problemes que intentarem solucionar-los, eh? Amb el nombre de WhatsApp, de moment, per això, per assegurar-nos, fent servir al més el número de telèfon, intentarem a veure si podem solucionar els problemes que tenim amb el número de WhatsApp, que no ens acaba de funcionar bé. El 627-40-53-99, de moment queda aparcat. Ah, ja ha trucat. Sort de la secretària, perquè què seríem...
Sense la secretària.
Sense secretària, que no seríem res.
Bon dia.
Pel concurs?
Sí, toca pel concurs, sí, bon dia.
Bon dia.
El seu nom, sisplau?
Montserrat Plomeda.
Montserrat, tens el número 1?
Vale.
Montserrat, doncs per haver tocat la primera, també avui te donem un cartró de quina.
Molt bé, gràcies.
De quina del Serra, eh?
Gràcies, un moment, que es posa el meu home.
Vinga. Hola, home de la Montserrat.
Hola, senyor Torres.
Hola, bon dia.
Visca el Barça.
Visca el Barça, bueno, ahir vam jugar bé.
Ja va costar, per això.
Sí. Ara té de Madrid i tinc un porter que també ens alçava tot, eh?
Sí.
Perquè ahir, escolta, l'Atlètic de Madrid, és que no té res de joc, eh?
Sí, res.
Ha marcat 16 gols en 15 partits, eh?
Sí.
O sigui que...
I nosaltres 36.
Feu, els que esteu a primera divisió, feu. Nosaltres juguem... Jo he jugat una altra lliga.
Vale. Bueno, així és, quin número tinc jo, doncs?
Número 2.
El número 2, carai. Vale. Molt bé, doncs.
Vinga, Francesc, gràcies, vale, per participar.
Adéu.
Molt bé.
Bueno, molt bé. Número 2. I la Montserrat té un cartró.
Un cartró per anar a jugar a la quina del Serra. Recordem dels que aquesta setmana aquests dos premis, perquè... Doncs d'aquí donar les gràcies Pizza Pazza, fidel com cada any, però esclar, ja saps que té...
Hi ha una època que participa i diu, ara s'ha acabat, fins a la propera.
Fins a la propera, ara també doncs esperem, aviam si ja en època de calçots també... Doncs,
tenim
el Mesón del Conde i alguna altra cosa que
pot caure.
Que pot caure, però bé, sempre aquí regalant als nostres oients... doncs algun que altre premi.
Tenim trucada.
Vinga.
Bon dia, digui'm.
Hola, bon dia.
Vostè
bon
dia. Qui és?
La Francisca.
Vinga.
Doncs, Francisca, tens el número 3.
Molt bé.
Francisca, vinga, Francisca. Què més?
Callol.
Tots som Callol, aquí.
Sí.
Vale, merci.
Molt bé, gràcies per trucar, aquella sort, Francisca. Molt bé, quasi amb el... Només que ja t'ha dit el autor del bon dia, ja quasi coneixem les persones que són, perquè tenim una sèrie de fidels oyentes i oients
que ens truquen cada setmana i això va molt bé.
Aviam si és fidel. Aviam si l'endevines amb el... Només que te digui el bon dia. Aviam si és capaç.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, no sé. No sé qui és. Qui és vostè?
La Manolita.
Vale, Manolita González.
Sí.
Bueno, això ja... El condom ja el sé.
Molt bé. De moment anem guanyant. Se sent aquí unes fresses?
Sí, noi.
Que prepares coses de Nadal?
Alguna cosa.
Molt bé.
Bueno, tens el número 4.
Molt bé.
Que hi hagi sort, Manolita. Gràcies per trucar.
Merci. Adéu.
Molt bé. La Manolita... No dic que costava més, jo tampoc l'hagués conegut, eh? Per exemple, igual que la Francisca i la Montserrat, així.
Hi ha vegades que truca fora de... en directe... I, esclar, no la sentim en directe moltes vegades, i costa... Bueno, poc a poc ja anirem...
Sí, mica en mica vas... Clar, depèn de si no hi ha fressa de fons i toca ella, sí que ja de seguida coneixes la veu. Aquesta vegada la Manolita a mi ja també m'hagués fallat per això, no? Perquè el sentir una fressa de fons i no sentir només la veu sola, neta, vull dir... Costa un xic, però altres veus que sí que ja de seguida, amb la intonació que tenen, ja de seguida.
Em penso que estava preparant-nos ja la
declaració... La declaració de renda.
No, l'ornamenta pel Nadal.
Ah, molt bé, és... molt bé. Vinga, va, ens queda un... Res, segons. Setaríem una última trucada si arribés ara, i si no, ja saben que poden continuar trucant i que des de redacció doncs els donaran...
El número.
els donaran el número que els toqui pel sorteig el dimecres, a veure si hi ha, si hi ha sort i podem donar... M'agradaria.
Bueno, la setmana passada en Xicotero li va tocar 3 euros.
Ah, està bé, està bé. Està bé, bueno, això ja, ja és un... Ja és una bona alegria, eh?
Sí, sí.
Allò que, mira, com a mínim pots invertir en un altre dècim, perquè, esclar, 3 euros és el que fas, és... Molt bé, Paco, vita, ja ens estan tocant el punt de la una, ho hem de deixar-ho aquí.
I fins demà.
I demà ja... més coses sobre l'any 93. 93, ja.
Sí, 93.
Com passa el temps? Ja estem al 93.